Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ibapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel. Sol negre, 1961.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa que produïm des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem l'equip que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa d'aquesta setmana amb dues propostes interessants per aquest estiu. Aquest proper dijous, dia 3 de maig, l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona obrirà les inscripcions per a participar en el 46è pelegrinatge diocesà. Aquest any es farà del 6 al 10 de juliol i, com sempre, serà presidit pel senyor arquebisbe. Aquelles persones que hi vulgueu participar us podeu inscriure fins al dia 31 de maig a la seu de l'Hospitalitat. S'hi pot participar com a malalt, personal sanitari, voluntari o bé pelegrí. Des de l'Hospitalitat es fa una crida a la participació també dels més joves, d'aquells que tinguin entre 16 i 26 anys, per a col·laborar en les diferents tasques que es necessitin i compartir també l'experiència del voluntariat amb d'altres joves. La seu de l'Hospitalitat a Tarragona es troba a la Casa dels Concilis i obre els dimarts i dijous de 5:45 a les 8 del vespre. Els telèfons o l'adreça electrònica de contacte la podreu trobar al blog hospitalitattarragona.blogspot.com. I una altra proposta per aquest estiu és la que organitza la Delegació Diocesana de Joventut. Es tracta d'un pelegrinatge a Navarra, del 16 al 21 de juliol, per a joves a partir de segon d'ESO, això vol dir, doncs, 14 anys. Una oportunitat per a conèixer llocs significatius d'aquest indret, com ara el Castell de Javier, lloc on va néixer i viure Sant Francesc Xavier, missioner de la Companyia de Jesús. Tota la informació la podeu trobar al web de lejot.cat. Canviem ara de tema per escoltar el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona per aquest diumenge, dia 29. Aquesta setmana ens parla del maig del 68, de les seves ombres i llums, com ara el sorgiment de carismes en l'Església en projecció de futur.
Déu vos guard. Estem pròxims a complir els 50 anys d'una revolució cultural que va marcar un abans i un després en molts comportaments socials. El maig del 68 va esclatar en els camps universitaris de Nanterre i la Sorbona quan grups d'estudiants es van rebel·lar contra el món en què vivien. Sota el lideratge primer de Daniel Cohn-Bendit, un estudiant alemany, i d'altres dotats per a l'agitació, van prendre com a referència a intel·lectuals com Sartre i Marcuse i com a models polítics a Fidel Mao, Trotsky, Ho Chi Minh, i es van enfrontar al poder establert mitjançant vagues i barricades. A França, centre neuràlgic, van abundar eslògans que es van fer famosos, com prohibit, prohibir, o sigueu realistes, demaneu l'impossible. No eren disturbis sense més, sinó propostes de canvi. Els joves, als quals es van unir molts obrers, no sabien ben bé què volien, però sí el que no volien. Van entrar en crisis, valors que es consideraven caducs. És positiu treure les fulles seques d'un arbre, però amb elles també cauen flors i fruits. Es va posar en qüestió l'autoritat dels pares sobre els fills, dels professors sobre els alumnes, la relació entre el sexe i l'amor. A l'Església va coincidir amb la crisi del postconcili. Va estimular el relativisme, va afavorir les crítiques més dures contra l'encíclica de Pau VI, Humanae Vitae, promulgada aquest mateix any, que vinculava la relació sexual amb l'obertura a la vida i va aguditzar la crisi d'alguns sacraments. Al costat d'això va permetre coses positives, com apreciar la importància d'escoltar els joves, el valor de la sinceritat, la denúncia contra la hipocresia social i el sorgiment de carismes en l'Església en projecció de futur. Estic pensant en la comunitat de Sant Egidi, fundada per Andrea Riccardi, nascuda al 68 al barri romà de Trastevere, associació de fidels. Avui els seus membres són prop de 60.000, dispersos en 70 països. El primer treball comunitari és l'oració i la lectura de la Sagrada Escriptura, després la comunicació de l'Evangeli i especialment el servei als pobres, allà on hi hagi una petita comunitat activa, i el servei a la pau del món. També dono gràcies pel camí neocatecumenal iniciat per Quico Arguello juntament amb Carmen Hernández, arribat a Roma el 1968. L'acollida sense reserves de l'encíclica profètica de Pau VI per part de les famílies del camí, arribat a Roma el 1968, ha estat un autèntic testimoni per a tota l'Església que continua donant fruits en tots els països. Adéu-siau.
Aquest diumenge és el cinquè del temps de Pasqua. L'Evangeli que escoltarem correspon al capítol 15, segons Sant Joan, versets de l'1 al 8. Com sempre, l'Evangeli anirà acompanyat del comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Jo sóc el cep veritable i el meu pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el pare les talla, però les que donen fruit les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu amb mi i jo estaré amb vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu amb mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està amb mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc i cremen. Si esteu amb mi i les meves paraules resten amb vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu i ho tindreu. La glòria del meu pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 29 d'abril celebrem el 5è diumenge de Pasqua. Celebrant la resurrecció de Jesús, s'actualitza la paraula en els membres de la seva església i la fe dels qui els seguim s'enforteix i madura en coneixement i experiència de vida.
La Pasqua de Jesús ens ofereix la neteja necessària per a la vida nova que ell ens ofereix. Recordem el que ens diu Sant Pau. Netegeu-vos bé del llevat vell i sigueu una pasta nova, vosaltres que no teniu llevat, perquè Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat.
Totes les nostres celebracions ens ofereixen la gràcia de la transformació constant i Sant Pau ens exhorta dient: per això celebrem la festa de Pasqua, no amb el vell llevat de la dolenteria i la malícia, sinó amb els pans sense llevat de la sinceritat i la veritat.
El Papa Francesc ens diu: somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per a l'evangelització del món actual més que per l'autopreservació. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre's en aquest sentit: procurar que totes elles esdevinguin més missioneres, que la pastoral ordinària, en totes les seves instàncies, sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a la seva amistat. Com deia Joan Pau II als bisbes d'Oceania, tota renovació en el si de l'Església ha de tendir a la missió per objectiu, per tal de no caure presa d'una mena d'introversió eclesial.
L'Evangeli ens presenta Jesús, el cep veritable de la vinya que el Pare ha plantat i conrea amb eficàcia.
A l'Evangeli de Joan, Jesús, el cep veritable, ens ofereix tota la seva força vital en la comunió dels sarments netejats i acaronats pel Pare vinyater. Units a Crist, tenim el fruit assegurat. Preguem amb eficàcia, vivim, compartim i deixem que Jesús manifesti en nosaltres la força purificadora de la seva paraula, que ens transforma en ofrena agradable a Déu i santificada per l'Esperit Sant.
La comunitat de Sant Egidi celebra aquest any el seu 50è aniversari. La seva fundació es remunta a l'any 1968, al barri de Trastevere, a Roma. Des d'allí s'ha estès a tots els continents, amb més de 60.000 membres compromesos avui dia, fent-se present allí on hi ha més necessitat. En parlem avui a l'espai de l'entrevista amb Maria Mercè Porta, que és membre de la comunitat a Tarragona. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Recentment, el Sant Pare ha estat a la Basílica Santa Maria de Trastevere amb motiu d'aquests 50 anys i ha definit la comunitat de les tres P's, com la pregària, els pobres i la pau. Són aquests tres pilars els que defineixen el carisma de la comunitat?
Sí, diguem-ne, el Papa Francesc va dir, no, que els pilars fonamentals de la comunitat són aquestes tres P's i sí que d'alguna manera marquen el que seria, diguem-ne, l'esperit de la comunitat. D'una banda, potser pel que és més coneguda seria, diguem-ne, pel servei als pobres, que és un servei que es va fent real en cada lloc on es troba amb les necessitats que hi ha. És a dir, no és que la comunitat plantegi allò de dir, doncs, bueno, ara començaré a fer aquí, sinó que una mica, en la mesura que, bueno, comença a trobar-se amb la realitat de la ciutat o del poble on viu i veu la pobresa que hi ha, doncs va diguem-ne, posant-se al costat i fent els serveis. I després amb la pau també, perquè la comunitat es va trobar una mica quan va sortir de Roma i quan va sortir d'Itàlia, perquè va néixer a Roma, després va passar a Nàpols i després ja es va anar escampant per altres ciutats italianes i, bueno, primer va ser el Salvador amb la trobada de Monsenyor Romero, però després també a l'Àfrica, es va trobar que la més gran pobresa que hi ha és la guerra. Per tant, si algú vol estar al costat dels pobres, si algú vol, diguem-ne, servir els pobres, evidentment el treball és això, no? És per la pau. És una forma també de sosteniment, vull dir, o de poder lluitar contra la pobresa, no?
També el diàleg interreligiós és molt important, no?, per Sant Egidi.
Sí, perquè, bueno, també són realitats que un s'hi va trobant, eh?, poc a poc i mica en mica, perquè la comunitat i el seu fundador, l'Andrea Riccardi, mai, diguem-ne, en el moment en el que va néixer, es va plantejar això, no?, un programa, i es anirà desenvolupant, doncs, d'aquí 5 anys això, d'aquí 10, el que sigui, sinó que, clar, en el moment en el que... Sant Egidi, d'alguna manera, s'internacionalitza, es va trobar gent que, clar, no són, diguem-ne, pròpia, vull dir, no són catòlics, sinó que, clar, es troba realitats ortodoxes, es troba també realitats musulmanes, immigrants que arriben també a Itàlia, que evidentment no són, o que arriben a casa nostra, vull dir, nosaltres potser ens va arribar més tard, no?, però a França o en d'altres països, que, clar, no són cristians, que són d'altres religions, i llavors també, diguem-ne, a través de l'amistat amb una persona concreta, coneixes aquesta realitat.
Quins han estat els grans reptes per la comunitat al llarg d'aquests anys?
El repte, jo penso que el repte més gran que es troba a la comunitat sempre és poder respondre a la necessitat que es troba, perquè les necessitats, evidentment, perquè les persones són moltes, perquè el temps són canviants, perquè tu ara ho deies, no? El 68 hi havia una realitat convulsa, hi havia un ideal de canviar el món, ara potser la societat també està molt convulsa, però potser el que prima és la indiferència, no? Aquesta grisor, aquest no commoure's davant de l'altre, és poder això, no? No perdre l'esperit, diguem-ne, de l'Evangeli, malgrat els temps canviïn. Saber llegir, d'alguna manera, no?, els signes dels temps. I l'altre també és, de vegades, entendre que la resposta a una necessitat potser no és immediata.
Tarragona és un dels tres llocs on és present a Catalunya, la comunitat, no? És a Barcelona, Manresa, si no m'equivoco, i Tarragona. Quines són les accions? Com s'organitzen?
I aquí a Tarragona, per exemple, tindríem, doncs, això que sé, el servei això, a l'Escola de Pau, que fem al barri de Camp Clar, amb famílies, doncs això, sobretot ara la majoria són immigrants, perquè són els que, bueno, evidentment, en temps de crisi sempre reben els que, bueno, els que tenen menys suport, i qui té menys suport és qui no té una família, qui no té una xarxa social perquè els sostingui. Després faria el servei també a la gent del carrer, que es fa tots els divendres, i després també amb ancians, que d'una banda és una pregària que fan ancians, diguem-ne, que estan benestants, que no tenen cap mena de problema, però que també els ofereix un espai de trobada, i també a partir d'aquí de poder anar a trobar d'altres ancians que viuen en residències i que potser sí que tenen més necessitat a nivell afectiu, com igual també a nivell material.
Aquesta Escola de Pau en què consisteix?
L'Escola de Pau estrictament és un servei de reforç escolar, però va més enllà d'aquí. És a dir, a través d'aquest servei escolar és teixir també un suport a la família, un ajudar-lo, un oriental, perquè de vegades passa, no?, que reben una carta a l'escola, és que no sé qui diu, és que no sé què m'explica, o de vegades jo m'he trobat anant a acompanyar famílies que me fan, és que si no vens a l'escola amb diguem-ne, doncs això, amb la mestra, és que
No ens entenem perquè
no ens entenem, i d'això. I m'he trobat fins i tot amb famílies d'aquí, amb famílies gitanes d'aquí que parlen el castellà, que tenen poques eines i que te fan... És que allò, no, ells m'ho fan en castellà. És que me dice cosas y no sé qué me está pidiendo. I clar, llavors se senten... Perquè moltes vegades els acompanyes i llavors m'entenen perfectament, però bueno, se senten més segurs. És la seguretat allà de dir.
Com celebraran aquest 50è aniversari?
Aquest 50è aniversari estàvem pensant de cap a l'octubre intentar fer una litúrgia oberta a tota la ciutat i així, però bueno, una mica, diguem-ne, a nivell intern comença ja aquest dia 1 de maig. La comunitat l'1 de maig sempre fa el que nosaltres anomenem la jornada unitària, perquè evidentment cada servei té el seu moment i el seu lloc de trobada. Llavors, l'1 de maig... celebrem, vull dir, ens trobem tots junts. O sigui, la gent del carrer, les famílies de l'Escola de la Pau, els ancians, i llavors fem un dinar i una mica de festa molt senzilla, que a més preparen els nens amb tota la il·lusió, però és una mica de festa. I llavors també, diguem-ne, que serà el primer dia que tots junts podrem celebrar aquest 50è, tot i que ja vam començar a iniciar, vull dir, inicialment a parlar-ne, i ja era previ aquest Nadal, perquè encara no havia arribat al febrer. Però sí que és una mica, doncs això, no? Poder celebrar tots junts i poder bufar les espelmes d'aquests 50 anys que hem fet tots, no tinguem 7 o en tinguem 80.
Doncs avui a l'espai de l'entrevista ens ha acompanyat Maria Mercè Porta, que és membre de la comunitat de Sant Egidi aquí a Tarragona, perquè aquesta comunitat celebra el seu 50è aniversari. Doncs gràcies per ser avui amb nosaltres, per compartir doncs, el seu testimoni i per molts anys.
A vosaltres per convidar-nos i gràcies.
I obrim l'espai de notícies explicant-vos que l'arquebisbe de Tarragona ha ordenat diaca aquest passat diumenge al seminarista Antonio Rodríguez del Vendrell.
L'ordenació es va escaure en el quart diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor, dia en què es va celebrar la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. L'arquebisbe, en l'homilia, citant paraules del papa Benet XVI, va dir que seguir Jesús és una bogeria que només l'amor el fa possible, va afirmar, afegint que aquesta mort aconsegueix que la nostra vida, en comptes de girar al voltant dels nostres interessos egoistes, giri entorn de Jesús i del bé del proïsme. Com és propi d'aquest ritu, el nou diaca va manifestar la seva voluntat d'acceptar el ministeri i va prometre obediència al senyor arquebisbe i als seus successors. Es va prostrar al terra en una doble actitud d'humilitat i d'adoració i va ser revestit per dos diaques amb l'estola en forma diaconal i la dalmàtica. Abans de cloure la celebració, mossèn Antonio Rodríguez va adreçar unes paraules d'agraïment en primer lloc al senyor arquebisbe per la confiança dipositada en aquest camí de preparació al ministeri ordenat i a l'equip de formadors i companys del Seminari Major Interdiocesà. També va agrair l'acolliment de la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Tarragona i de la comunitat filipina on va ser-hi com a seminarista i de la seva actual parròquia, Sant Salvador del Vendrell. El record més emotiu el va adreçar als seus pares ja traspassats. Entre les autoritats assistents a la celebració hi havia l'alcalde del Vendrell, el senyor Martí Carnicer, l'alcalde de Tarragona, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, i membres del consistori tarragoní, antics companys de l'ordenant.
I Vista Vella ha impulsat un cicle de concerts per a posar en valor la música de proximitat i donar a conèixer l'Església Modernista del Sagrat Cor, declarada l'any 2011 Bé Cultural d'Interès Nacional.
L'Ajuntament de la Secuita, amb la col·laboració de l'Església del Sagrat Cor de Vista Vella, ha organitzat aquest primer cicle de concerts anomenat Primavera Musical de Vista Vella, per als mesos de maig i juny. Un total de 4 concerts posaran en valor la música de proximitat i donaran a conèixer una joia del modernisme, l'Església del Sagrat Cor de Vista Vella. El primer concert serà el divendres 4 de maig a les 9 del vespre i el protagonitzarà el baríton Francesc Ortega interpretant diverses àries barroques de Bach. Al seu costat hi haurà l'organista de la Canonja, Dani Espasa, i en Pere Saragossa a l'oboè. El segon plat fort serà per la jove formació Quartet Mel, el 19 de maig, a 9:15 del vespre. I el dissabte 9 de juny serà el torn de Cape Bart Ensemble Cambra. La seva premissa és innovar en la forma tradicional d'entendre el quartet i trencar barreres a l'hora de donar vida a noves sonoritats per tal de crear un producte fresc i original. L'acordió diatònic de Guillem Anguera amb l'espectacle KM14 tancarà el cicle el dissabte 16 de juny a les 10 de la nit. Les entrades de cada concert tindran un cost de 10 euros. També es podrà adquirir un abonament per als 4 concerts per 32 euros. Més enllà de la voluntat d'obrir l'Església del Sagrat Cor de Vista Vella, obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol, al món artístic, aquest cicle també vol contribuir a col·laborar en la restauració d'aquest element modernista, del qual a dia d'avui s'ha arranjat la part del campanar i de la teulada.
I el modernisme també ha estat protagonista de la trobada anual de cristians de l'Alt Camp, celebrada a Vallmoll aquest dissabte passat.
Prop de 180 persones de les parròquies de l'Alt Camp van participar en aquesta trobada que va comptar amb una xerrada sota el títol Jujol, arquitecte de Déu, a càrrec de Josep Maria Jujol, fill del reconegut arquitecte tarragoní, sobre la seva trajectòria professional i la seva obra a Vallmoll. Precisament va ser el mestre Jujol qui va impulsar a dirigir la restauració de l'ermita del Roser entre els anys 1925 i 1931. Seguidament, en grups, van visitar la citada ermita, el castell i l'església de Santa Maria. A la tarda van participar a la celebració de l'Eucaristia a l'església parroquial de Santa Maria de Vallmoll.
I tanquem aquest bloc explicant-vos que aquest proper dilluns, 30 d'abril, s'iniciaran els treballs de desenrunat i neteja a l'església parroquial de Constantí.
Arran de l'esfondrament parcial de la coberta de l'església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí el passat diumenge 15 d'abril a la nit, des de l'arquebisbat de Tarragona s'han realitzat les gestions pertinents perquè aquest proper dilluns 30 d'abril s'iniciïn les obres que permetran sanejar la part afectada de la coberta i retirar la runa que va caure a l'interior del temple. Es preveu que aquesta actuació tindrà una durada aproximada de 2 setmanes i es pretén coordinar amb l'Ajuntament per minimitzar els talls a la via pública. Abans que s'iniciïn aquests treballs, el patrimoni artístic i mobiliari de l'interior del temple restarà protegit per evitar qualsevol afectació.
Fem ara un repàs a l'agenda d'aquesta propera setmana.
Pel diumenge 29 d'abril hi haurà l'aplec arxiprestal a Cornudella de Montsant, amb el tema El Priorat és terra d'ermites. Tindrà lloc a Cornudella de Montsant i organitza l'arxiprestat del Priorat. Pel diumenge 29 d'abril hi haurà el concert El Cardenal Proscrit, a Reus, a càrrec de l'Escola Cantòrum de la Selva del Camp amb motiu del 75è aniversari de la mort del cardenal Vidal i Barraquer i els 150 anys del seu naixement. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Joan Baptista de Reus, a les 7 de la tarda. Organitza l'arxiprestat de Reus. Pel dijous 3 de maig hi haurà la presentació del llibre Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau a Tarragona. Escrit per mossèn Ramon Muntanyola, reeditat amb aportacions del pare Josep Massot i editat per l'abadia de Montserrat. La presentació anirà a càrrec de mossèn Manel Fuentes Gassó, canonge i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, mentre que l'acte serà conduït pel senyor Carles Batxes, president dels Gugistes Tarragonins. Tindrà lloc a l'església de Sant Agustí de Tarragona a les 8 de la tarda i organitza els Gugistes Tarragonins. Pel dissabte 5 de maig, a la trobada arxiprestal d'infants de comunió de l'Alt Camp, a les 10 del matí, tindrà lloc a Figuerola del Camp. Pel dissabte 5 de maig, el 30è sopar a benefici del telèfon de l'amistat. El telèfon de l'amistat es va crear l'any 1978 amb l'objectiu d'oferir un servei d'atenció i assistència a persones que ho necessiten. Els tiquets pel sopar es poden adquirir per l'import de 35 euros a les següents direccions: el Santuari del Loreto, el Centre Fuji Tarragona, el Rovira i Virgili número 19, a la Casa Figueres, al carrer Sant Agustí número 7, a mínimum al carrer Governador González número 16. En cas de no poder assistir-hi, es pot col·laborar amb la fila 0 a CaixaBank La Caixa. Tindrà lloc el tinglado número 1 del moll de costa de Tarragona a 9:45 de la nit i organitzen els pares rogacionistes i associació d'amics del Loreto.
Gràcies, Montse. Doncs, com ja sabeu, tots aquests actes els podreu trobar a l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. I fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Us recordem que podreu trobar el podcast del programa al web esglesiadetarragona.cat i des d'allí podeu escoltar-lo, descarregar-lo o bé compartir-lo. Tornem amb més programa la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.